Avortament lliure i gratuït, lema o realitat?
Les dones i els dies. Amb Montse i Virgili.
Fa 36 anys que en aquest país les dones poden avortar i des de fa 11 es pot realitzar de manera lliure i gratuïta sobre el paper, però només sobre el paper. Per poc que hàgiu estat atentes a les notícies, us sonarà que aquest dret a decidir no es pot fer efectiu en moltes comarques del nostre país, que hi ha el que s'anomenen objectors de consciència, és a dir, metges i metgesses que per les seves conviccions personals eviten els avortaments i que fundacions i congregacions religioses darrere de molts grans hospitals eviten que es practiqui. No és d'estranyar, llavors, que davant d'aquestes dificultats per avortar, les dones que ho fan se sentin estigmatitzades i en moltes ocasions no vulguin parlar. En el programa d'avui parlem amb moltes dones que ens han demanat que deformessin la seva veu perquè no volien ser reconegudes. Gairebé 40 anys d'avortament en aquest país i moltes ho viuen encara com aquell qui fa un delicte. No és culpa seva, és responsabilitat de tots fer que les coses canviïn. Avui, a les dones i els dies, us volem explicar l'estat de l'avortament en el nostre país, on podeu anar si ho necessiteu i quins obstacles us trobareu per portar-ho a terme. I també hi haurà moment per l'esperança i per la reivindicació, per l'orgull de ser lliures i el dret a decidir. Comencem amb força.
Ens podeu escriure a donesidies@catradio.cat. També tenim un Twitter i un Instagram, @donesidies.
No es pot parlar d'avortament sense fer-ho amb les dones o persones gestants que ho han fet. Moltes oients ens han deixat el seu missatge i hem parlat amb elles. D'altres les hem buscat, perquè, com dèiem, encara costa parlar-ne. Sentireu durant tot el programa moltes veus emmascarades. Hem respectat la seva voluntat. Comencem amb la història de la Raquel, una estudiant que tenia 22 anys quan va decidir avortar. Havia pres mesures anticonceptives, però van fallar. Per això va tardar força temps en adonar-se que estava embarassada. Estava de 8 setmanes i no li van oferir la possibilitat d'un avortament farmacològic. Per què? Com moltes noies, no sabia on anar. Va acabar en una privada. Què va passar? Ens ho explica. So be it, I'm your
crowbar. If that's what I am so far. Raquel, benvinguda.
Hola, moltes gràcies.
Hem rebut el teu missatge en el contestador automàtic del programa, que ens aneu deixant missatges de WhatsApp, i el primer que ens deies és: l'he hagut de gravar un munt de vegades aquest missatge perquè realment costa molt explicar això, tot i que ja fa anys que va passar, oi?
Sí, bueno, més que res perquè no sabia com explicar-ho, com resumir-ho, no sabia si estava responent exactament a la vostra pregunta, i al final vaig dir, mira, explica-ho com sigui i ja està.
Però també hi ha una mica de tabú i una mica de por, és a dir, perquè ens ha passat, no?, que en altres programes, quan per exemple demanem el testimoni de les oients, és com superfàcil, de sobte rebem un munt de respostes, no?, quan vam parlar, per exemple, doncs, de dones que no volien ser mares o de moltes qüestions, però en canvi d'avortament ens ha costat molt més. D'entrada hi ha com un tabú, un estigma, i moltes vegades, vull dir, de fet tu ens ho demanaves al principi, no vull sortir amb el meu nom real, i a més, sisplau, deformem una mica la veu, no? Per tant, aquí hi ha un pes, oi?
Sí, sí, perquè no, realment no és una cosa que vagis comentant o jo quan les poques vegades que ho he explicat a amistats o no sé, de fet no conec a ningú que li hagi passat pel mateix que jo i quan ho he explicat sempre ha sigut una cosa molt, ostres, que fort, no?, que t'hagi passat això i no sé, no és una cosa normal que vagis explicant.
A més, en el teu cas, per exemple, o sigui, tu ara em comentaves que la teva família no li vas explicar en el seu moment, és a dir, que ara se n'assabentarien per la ràdio.
Sí, sí, no ho vaig explicar perquè, bueno, jo sempre he sigut molt reservada amb totes les meves coses i, bueno, pues va ser un error. No tenia ganes de... A veure, no m'haguessin fet un sermó ni res, però és que no tenia ganes de compartir. De fet, és que no ho vaig compartir ni amb qui era la meva parella en aquell moment, o sigui, el que hagués sigut el pare. Directament, o sigui, li vaig dir, no, mira, m'he fet el test, ha sortit negatiu i ja està. Perquè no, només li vaig explicar a l'amiga que em va acompanyar i no volia que ho sabés ningú ni res. Volia anar allí, desfer-ho i ja està. I fer com si no hagués passat res.
Quan ens referim a la família, és perquè creus que encara hi ha molt estigma en tot això? Perquè has parlat d'error, però no va ser un error abortar. Va passar una cosa i vas decidir no tirar-ho endavant, no? Potser perquè, vull dir, en aquell moment no vas prendre potser mesures anticonceptives o...
La veritat és que sí que em van prendre. És que per això vaig tardar tant en adonar-me que estava embarassada, perquè, o sigui, no entenia com havia pogut passar.
O sigui que va ser un error, diguéssim, pràctic de sistema, no? De sistema anticonceptiu.
Sí, però clar, dic, ara qui em creurà, no, amb això? No ho sé.
Pensaves que no ho entendrien, que et jutjarien en el cas, per exemple, de la família? O...
No, potser al principi sí s'haguessin enfadat una mica, però no, era més que res que no volia tenir-los al damunt ni que fos després un tema que, ai, mira, quan a Raquel li va passar això. No sé, simplement era una cosa, mira, doncs ha passat això i ho vull desfer i ja està. I com a quantament gent ho sàpiga, millor.
I a la teva parella de llavors, per què no li vas explicar?
Bueno, ja no estava molt a gust amb aquesta parella i la veritat és que va ser l'excusa perfecta per dir, mira, on s'ha acabat.
Quants anys tenies quan ho vas fer?
22. A punt de fer 23, sí.
Un punt en comú amb totes les persones amb les que hem parlat. Gairebé totes parleu de no sabia què fer. És el que dieu gairebé totes. No sabia on, què fer, no sabia on anar. Què passa quan vols avortar? Busques al Google, què vas fer tu?
Sí, sí, doncs això mateix. Vaig posar on avortar al Google i de seguida em va sortir la clínica i els vaig trucar.
La clínica privada? O sigui, no et va sortir, no. Cap centre públic?
No,
ningú
no,
t'informava?
No. O sigui, jo vaig posar això on avortar a tal puesto. I em va sortir això, en cap moment em va sortir CatSalut.
T'ho vas plantejar en algun moment que podies avortar a la pública, que era una possibilitat?
No m'ho vaig plantejar perquè vaig pensar que seria molt, molt pesat, per exemple, dir que ara que hauré d'anar al metge de capçalera, el metge de capçalera que a més és el metge de tota la meva família i del poble i tot, on em derivarà, quan trigarà això, jo ho havia de fer ja i no volia, era per l'espera i per la privacitat, perquè la veritat és que no hi ha molta privacitat a la Seguretat Social.
Per què creus això?
Bueno, perquè he treballat al sector, conec gent que treballa al sector i només cal posar un nom a l'ordinador per mirar historials.
Però això no creus que també passa a les privades?
Sí, però clar, és més d'aquella clínica.
És més reduït. Decideixes que vas a una clínica privada, la cosa és que, com hem comentat una mica ara abans, tu vas tardar bastant en saber que estaves embarassada perquè havies pres mesures anticonceptives i tot i així no van funcionar, no? Llavors, clar, quan te n'assabentes, de quantes setmanes estàs ja?
De 8, 7 o 8.
Em sembla que ara el màxim és 14, a 8 ja era una cosa bastant avançada.
Sí, sí.
En aquell moment tu no sabies res, no sabies ni com ho havies de fer,
no.
Però d'entrada, quan vas anar a aquesta clínica, et van proposar diferents possibilitats? És a dir, farmacològica, quirúrgica o...
Sí, això m'ho van dir per telèfon.
O sigui, ja no et van proposar la farmacològica?
No, perquè si no jo hagués triat això. No sé si va ser pel tema de que estava de 8, però crec que per telèfon no els hi vaig dir. No sé, ara no me'n recordo.
L'avortament farmacològic es pot realitzar com a màxim fins a les 9 setmanes de gestació. No sé si quan tu vas anar-hi potser ja feia 9 setmanes de gestació.
No ho sé.
Però no se't va oferir aquesta possibilitat?
No. No, perquè és que si no l'hagués triat.
Per suposat, no? Llavors ja directament et van proposar la quirúrgica. Et diuen una cosa que ens explicaves en el contestador automàtic del programa, que ens explicaves amb anestèsia local o amb anestèsia general. I la diferència de preu era moltíssima, era de 100 euros a 300, i tu en aquell moment estudiaves i vas decidir que amb anestèsia local.
Sí, perquè la noia que em va atendre per telèfon em va dir que... Bueno, jo li vaig preguntar que quina diferència hi havia, no? I, bueno, em va dir que moltes noies no sentien res i que era molt depèn, que hi havia noies que potser els hi feia una mica de mal, i però n'hi havia d'altres que no notaven res. i jo, pues...
I clar, amb 22 anys i sense molts diners perquè estaves estudiant, vas decidir que tiraves per la primera opció i que llavors feies un avortament quirúrgic amb anestèsia local. I a veure, ja sé que això és molt íntim, però m'agradaria que ens expliquessis. Això va ser només per telèfon, ja parlant de diners, allò molt clar a tot. Vas poder-ho fer a la teva ciutat, o més o menys a prop de la teva ciutat, o vas anar a Barcelona?
A prop, sí. Més que a prop de Tarragona.
Molt bé, vas anar a Tarragona amb aquesta clínica privada. Com te n'assabentes tu que estàs de 8 setmanes? Perquè vas a una ginecòloga primer? Vas a un ginecòleg?
No, no, no. De fet és que m'ho van dir allí.
Te n'assabentes a la clínica abortista ja?
Sí. Jo sabia que havia d'estar, perquè jo calculava més o menys de quan havia pogut ser des de que no em venia la regla i més o menys tenia una idea, però m'ho van dir allí.
Val, llavors tu, això, anem per parts. Arribes en aquest centre el primer dia i llavors què t'expliquen? O quines possibilitats et donen? O com va anar la cosa? O en algun moment, per exemple...
Jo vaig anar al centre ja per fer-ho.
Tu ja estaves decidida per telèfon i ja vas decidir que ho feies.
Sí, sí. Sí.
Ja no hi... Vull dir que en cap moment ells et van dir home, pensa-t'ho bé...
Jo m'esperava que, o sigui, que em diguessin doncs mira, vine un dia, te fem una ecografia, unes proves i llavors doncs, a partir d'aquí ja fem un altre dia. I no, no, i em van dir, no, no, quan vinguis t'ho farem. I per això has de triar el mètode ja, perquè per això.
I llavors que et van fer aquestes dues propostes, vas triar això de l'anestèsia local. Com va ser l'experiència?
Vaig arribar, em va acompanyar una amiga, vaig entrar a una sala on hi havia una doctora, on m'ha estat fent preguntes sobre la meva última regla i alguns hàbits, i li vaig pagar, a més en metàl·lic, que no sé per què havia de pagar en metàl·lic. Sí, em va semblar bastant estrany això, no? Perquè dic, ostres, doncs, quan són quantitats així, doncs es paga amb targeta. Però per telèfon ja em van dir que ho portés en efectiu. Això em va semblar bastant raro, però bueno, la clínica es veia bastant professional. I ja està, i llavors aquí ja vaig passar a la sala i ja m'ho van fer.
Explica'm el que em vulguis explicar.
Sí, no, vaig entrar a la sala i jo estava molt, molt nerviosa perquè... Bueno, estava molt nerviosa i allí hi havia un doctor i dos infermeres o un auxiliar, no sé, dos noies. I bueno, el doctor me va estar explicant el que em farien i el que farien va ser per aspiració. Tenia on es veu l'ull de l'ecografia, que jo no ho vaig veure en cap moment, ho tenia girat. I llavors ell m'anava dient el que faria i m'ho va fer. Va ser uns 5 minuts, i bueno, a mi jo ho vaig passar fatal perquè em va fer molt, molt, molt de mal, molt de mal. I sort que una de les noies, o sigui, el que va fer bàsicament és estar amb mi, que em va donar la mà, em mirava els ulls i em deia tranquil·la, tranquil·la, ja està. I gràcies a això pues, va ser millor, perquè si no, és que allí sola, veient que està passant tot, no? Sentint el que està passant, i a mi m'estava fent molt de mal. Jo no sé si m'han posat bé l'anestèsia, perquè a mi això m'està fent molt de mal. I quan va acabar vaig passar a una saleta molt petita, només hi havia una cadira, vull dir que no podia estar estirada ni res. Em van donar un paracetamol i em van dir, bueno, estigues aquí 10 minuts o el que necessitis i ja està.
I ja no hi vas tornar més?
I vaig tornar al cap de 2 setmanes que em van fer una ecografia per veure que estigués tot bé.
I tu et vas trobar bé després d'allà? Vas fer vida més o menys normal? O vas estar uns dies que te trobaves molt malament?
No, la veritat és que em vaig trobar bé. Quan vaig sortir de la clínica, vaig vomitar, el primer que vaig fer, dels nervis, imagino, i de tot el que havia passat. Però no, vaig pensar, dic, ostres, igual aquesta nit ho passaré malament o sangraré molt. I no, la veritat és que jo em vaig trobar la mar de bé. Crec que també... S'havia acabat, no? M'havia tret un pes de sobre i em trobava molt bé. A més, venia de trobar-me molt malament per nàusees i tot això.
Què trobes pitjor d'aquella situació? Més enllà del què, no? Que ja és dur de per si... sinó què és el que consideres que és pitjor experiència? Que tot n'és tan ràpid o ho agraeixes? Que no t'expliquessin prou bé les coses?
Doncs això, que primer que va anar massa ràpid, perquè jo esperava doncs, una primera visita i explicar-me, doncs mira, serà així, t'ho farem així, mirar de quan estava, no sé. Però no, és que ja va ser arribar una mini entrevista i i ja passar a la sala. I després, pues, això de que no sabéssim bé el del dolor.
I després de tot això, quan has anat al ginecòleg, ginecòloga, tot bé? T'has sentit mai jutjada per això?
La veritat és que la primera vegada que vaig anar al ginecòleg va ser una mala experiència, molt mala experiència, i no hi vaig tornar.
Què va passar?
Bueno, era una ginecòloga, o sigui, ja de per si em jutjava, perquè jo crec que tenia llavors 18 anys i bueno, pues ja feia temps que havia perdut la virginitat, no? I que com és que no hi havia anat abans i, bueno, no sé, em jutjava per les relacions que havia tingut i després l'examen que em va fer va ser molt dolorós, també, i també vaig sortir d'allí molt malament.
Seguretat social o privada?
Seguretat social.
I no hi has tornat a la ginecòloga des que va passar tot això, des de l'avortament?
Hi vaig anar fa uns anys, vaig buscar un ginecòleg de manera privada, i vaig anar i superbé, i si hagués sapigut, doncs hagués anat al ginecòleg fa molts més anys, no? Però no.
I d'alguna manera algú t'ha fet referència a això, quan el metge, aquest segon metge, t'ha fet referència?
Sí, sí, sí. Em va preguntar, va estar molt interessat, i li vaig explicar com havia anat tot, i bueno, llavors va ser quan em va dir que això de l'anestèsia, que hagués sigut molt més fàcil, no? Que me podien haver donat una pastilla que bueno, et posen sota la llengua, esperar una hora i jo no hagués passat tots aquests dolors. Però clar, em va dir aquestes clíniques doncs no et volen tenir una hora allí.
I perdona, i per què no et volen tenir una hora allí?
No, imagino que, pues, no sé, per tema d'espai i de... no sé. Però clar, ja et dic, o sigui, vaig arribar allí a la mini entrevista, això que van durar 5 minuts i després allí que vaig estar 10 minuts, en total van ser 20 minuts, vull dir, a mi en 20 minuts em van tenir.
I en aquell moment mateix vas saber de quants mesos estaves, que eren 8. O sigui, mentre t'ho estaven fent, no?, com aquell que diu. O sigui, que van anar allò a preu fet.
Sí, sí, sí. Jo em vaig sentir així. Per una part, vale, està bé, perquè vull acabar amb tot això quan més aviat possible, però per l'altra és com, ostres, espera, no? No sé.
Ja. All I want is to fall apart in the arms of someone entirely strange to me. Ja li recomanaries a algú que passés per la mateixa situació ara? Què li diries? Si coneguessis una noia, una filla, és a dir, algú que tinguessis a la vora.
Doncs, no sé, que anés al metge, primer, però, clar, si la poso en la meva situació és que jo, si tornés a passar, seguiria sense anar al metge, perquè per mi no era una solució.
Però sobretot perquè tenies por de que no fos prou privat, no? I en aquell moment
exacte,
tu necessitaves privadesa.
Sí, i rapidesa també. Que no sé, igual aquest mètode farmacològic me l'hagués proposat al metge, vull dir, sí, o sigui, jo recomanaria que s'anés al metge i que s'expliqués a la família, evidentment, per tenir aquest suport, no?
Raquel, moltes gràcies per haver-nos-ho explicat. Sabem que és molt íntim parlar de tot això, però també és molt valent fer-ho i gràcies a vosaltres podem fer aquest programa, així que moltes gràcies. Merci.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, enhorabona pel programa.
Les dones i els dies, a Catalunya Ràdio.
Em vaig quedar embarassada i em van diagnosticar que el fetus tenia un síndrome de Down, que segurament era incompatible amb la vida, i la meva parella i jo decidim doncs, avortar. Llavors em faciliten una llista de clíniques privades que es dediquen a això, perquè allà a Sant Pau no ho fan. I en allà doncs, em practiquen un avortament en unes condicions doncs, que jo doncs, mai no m'hagués esperat. Ubicada en un passadís, sola, perquè la meva parella no la deixen acompanyar-me, em donen el medicament corresponent, amb el qual tu perds el control del teu propi cos, sola, espantada, sentint soroll d'un quiròfan, sentint inclús crits del que devia ser una infermera per despertar alguna altra noia, m'imagino que no reaccionava, i em passen a quiròfano i a partir d'aquí no recordo més que tornar una altra vegada al mateix lloc del passadís i després ja doncs marxar cap a casa.
Va ser precisament quan el ministre Gallardón volia canviar la llei de l'avortament. Van ser uns dies terribles perquè em pensava que hauria d'anar a Europa, a Londres, com en els anys 70, perquè el meu avortament semblava que en breu no seria legal. Anaven passant els dies i em van passar d'un hospital a un altre sense atendre'm, fins que una dona, una metgessa, em va aturar pel passadís i em va dir: no pateixis, jo això t'ho soluciono.
La veritat és que es fa llarg. Clar, han de fer moltes comprovacions. T'has de prendre la medicació. Després són visites de control. Vull dir que al final et penses que serà una cosa ràpida i tot aquest tema doncs, al final es va allargant bastant. Entre que la primera visita i l'última de control, jo calculo un mes, més o menys.
Recorro al suport de l'Associació de Drets Sexuals i Reproductius a demanar ajuda per veure com ho podíem gestionar i efectivament 3 dies ja estava fet. Realment va ser super senzill, va ser una intervenció de 5 minuts amb una dilatació i aspiració, amb sedació sense haver de fer una anestèsia, sinó només una sedació, amb un acompanyament espectacular i després doncs vaig poder continuar amb bastanta normalitat.
Realment no em va ser difícil accedir a l'avortament lliure i gratuït, però sí que em vaig adonar que estava molt poc informada. O sigui, quan em vaig entrar una mica en pànic, no sabia què fer o on m'havia de dirigir. De fet, em pensava que havia d'anar a una clínica privada. No sabia que podies fer-ho per la Seguretat Social.
Recordo fer-me el predictor i va arribar la meva parella a casa i vaig dir: mira tu, estic embarassada. Van caure els collons a terra i ara què farem? Dic, què farem? És evident, què farem, no? Avortar, no? Jo tenia 19 anys, estava estudiant, vull dir, no estava en absolut per tenir fills. De manera que no vaig dubtar gens en el moment de decidir-ho, ni després, un cop fet, vaig pensar: oh, imagina't ara, o mai és una cosa que mai m'ha pesat a la consciència. I és una cosa que explico sempre que puc, perquè conec moltes dones que han avortat, moltes, i la majoria és una cosa que és com una cosa seva, que intenten no parlar-ne, i al final, si no ho normalitzem, no? Si realment fóssim conscients de totes les dones que coneixem que han avortat, ens adonaríem que potser ho portaríem amb més normalitat.
Sí que és un tema que, bueno, que el tenim molt amagat, en general, i que ho passem molt soles.
Els dissabtes a la mitjanit, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Avortar a Catalunya i a l'Estat espanyol és legal i gratuït des del 2010 i fa gairebé 36 anys, des del 1985, que ja es va començar a poder practicar l'avortament en alguns supòsits. Qualsevol dona o persona gestant pot fer-ho de manera gratuïta, però el circuit públic per avortar és encara confús i molt desconegut. La desinformació comporta tot un seguit de traves que alenteixen un procés en el qual el pas del temps hi juga sempre en contra. Aquest programa d'avui vol ser servei públic més que mai. Així que, Gemma Safontria, com es demana l'avortament a Catalunya? Benvinguda, Gemma.
Gràcies, Montse. Doncs mira, intentarem ser molt pràctics i molt informatius amb un tema que, tot i que ja fa uns anys que es va aprovar la llei que permet a les dones accedir a un avortament de forma lliure i gratuïta, moltes persones encara no saben on dirigir-se quan volen interrompre l'embaràs. Sílvia Aldebert és coordinadora de l'Associació pels Drets Sexuals i Reproductius i ens explica com és el procés a seguir.
El primer que hauria de fer és poder accedir al seu centre de salut sexual i reproductiva de capçalera, és a dir, els CIRS, on estan les llevadores i les ginecòlogues de referència que toqui per població, en centres de primària. Totes les dones poden anar al seu centre de salut sexual i reproductiva i demanar directament que volen fer un avortament.
A la CIR les atendrà una professional de la salut i els explicarà què han de fer.
S'haurà de tornar a fer la prova d'embaràs, s'haurà de confirmar aquest embaràs i després s'haurà de donar tota la informació depenent de les setmanes que estigui d'embaràs. Depenent també d'aquestes setmanes, s'haurà de tornar a fer la prova d'embaràs, s'haurà de confirmar aquest embaràs i després s'haurà de donar tota la informació depenent de les setmanes que estigui d'embaràs. Depenent també d'aquestes setmanes, les dones han de poder escollir entre fer un farmacològic o fer un instrumental quirúrgic.
Segons marca el protocol actual, un avortament farmacològic es pot fer fins a les 9 setmanes de gestació. De les 9 a les 14 setmanes només es pot avortar de forma quirúrgica, però en qualsevol dels supòsits la persona ha d'estar informada de les opcions de què disposa.
Quan tu esculls un farmacològic, t'ha de donar la pauta de medicació, te l'ha de donar la ginecòloga, no la que tens allà al Centre de Salut Sexual i Reproductiva. I quan es fuig un quirúrgic o instrumental, habitualment el que es fa és fer una derivació en una de les clíniques especialitzades que estan concertades per fer aquests avortaments.
Però vaja, per explicar-nos això, que ens ho expliqui una ginecòloga, no?
Doncs sí, l'Elisa Llurba és directora del Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l'Hospital de Sant Pau.
Tenen cada un d'ells uns avantatges i inconvenients i que sobretot tenen unes limitacions de temps. Sabem que com més gran aquest embrió, més dolor tindrà aquella pacient durant el procediment. El avortament farmacològic només es pot oferir a unes pacients. Té l'avantatge que el pot fer a casa, no és invasiu i a més la recuperació de l'endometri també és més bona perquè no fas cap agressió. La intervenció quirúrgica, en canvi, ja no té un cert risc. Tant l'anestèsia com el procediment en si, que encara que és molt segur, sempre hi ha un percentatge de complicacions, com pot ser perforació uterina o una endometritis. Sempre que sigui possible, la idea és intentar un tractament no invasiu i en aquest cas farmacològic.
En tots dos casos, tant si s'opta pel mètode farmacològic com pel quirúrgic, i sempre que sigui abans de la setmana 14 de gestació, des del moment en què es demana l'avortament i fins al moment en què es du a terme la intervenció, han de passar 3 dies, 72 hores que es consideren un període de reflexió i són d'obligat compliment.
Bueno, això és la llei, però se suposa que és perquè la dona s'ho pensi bé abans de prendre aquesta decisió, que és molt important, no? No ho comparteixo perquè la dona suposa que quan ho va demanar ja s'ho ha pensat. Per mi és com una mica descoratjador, no? I també implica que la dona va a demanar això com si no sàpigués el que va. Penso que no cal, infantilitzant, no?, a la dona. Pensa-t'ho bé, no? Patir 2 dies més, no li veig el sentit, la veritat.
A mi la veritat és que em sona allò del confessa't i reflexiona, però vinga, això no podria decidir la mateixa persona. Hi ha gent que potser ho necessita i hi ha gent que no.
Exacte. I de fet, hem de tenir en compte, Montse, que és l'única llei que implica un període de reflexió. Transcorreguts aquests 3 dies, la persona pot escollir el centre on vol realitzar l'avortament, ja sigui farmacològic o quirúrgic. I aquest, Montse, és el circuit oficial i els passos a seguir quan volem avortar a Catalunya.
Vaja, la teoria està clara, però la pràctica què?
Doncs no funciona ben bé com estipula la teoria. La Sílvia Aldebert, la coordinadora de l'Associació pels Drets Sexuals i Reproductius, ens exposa els principals entrebancs amb què es troben aquestes dones.
No totes les poblacions de Catalunya ni totes les ciutats de Catalunya tenen ASIRS on puguin tindre llevadores i ginecòlogues per poder fer avortaments farmacològics. No tots els ASIRS fan avortaments farmacològics. No totes les demarcacions, no, ni regions sanitàries tenen centres que faiguin avortaments instrumentals o quirúrgics i en el millor dels casos doncs s'estan fent fins a les 14 setmanes, a no ser que siguin a Barcelona.
Aquests són alguns dels entrebancs i n'hi ha d'altres que, per exemple, passen per limitar l'oferta a un dels dos mètodes, normalment el farmacològic, imposar-ne algun o bé oferir informació incorrecta o esbiaixada. Segons els informes d'estadística d'interrupció voluntària de l'embaràs del Departament de Salut, cada any es fan a Catalunya entre 20.000 i 21.000 avortaments. Les dades mostren que el 2019 se'n van practicar 21.000. D'aquesta xifra, gairebé la totalitat d'interrupcions són a petició de la dona, entre el 88 i el 90%. El 10-12% restant es fan per causes mèdiques.
Déu-n'hi-do les xifres. Gemma, a Catalunya es pot avortar en qualsevol moment de l'embaràs?
Sobre el paper, sí, i segons el que diu la llei, només canvien les circumstàncies sota les quals es pot exercir aquest dret. Es recullen 3 escenaris. Embarassos de menys de 14 setmanes, embarassos d'entre 14 i 22 setmanes i embarassos que superen les 23 setmanes de gestació.
Les primeres 14 setmanes de gestació, que sí que, diguéssim, inclouen el 90% dels avortaments i gairebé s'inclou pràcticament la majoria d'embarassos que entenem que no són desitjats. Són de més fàcil intervenció. Però després tenim aquestes dues etapes següents, que són de les 14 a les 22 i de les 22 en endavant.
Durant les primeres 14 setmanes, la dona pot avortar sense cap tipus de justificació.
Però és legal avortar més enllà de les 14 setmanes?
La idea que no és possible, és veritat que està molt extesa, però sí, sí que és possible avortar més enllà de les 14 setmanes.
De la 14 a la 22 se pot avortar sempre quan hi hagi un informe mèdic que pugui exposar el risc per la salut o malformació fetal o per la salut de la dona. En principi és per causa mèdica, no? Perquè aquí sí que necessites que hi hagi informe mèdic. Són avortaments de més setmanes, no? Ja no és el mateix que fer-ho a les primeres setmanes de gestació. Són tècniques diferents.
L'últim escenari inclou embarassos de més de 22 setmanes de gestació.
Només se pot avortar en el cas de que un comitè clínic que està designat, que en teoria ha de tenir, cada comunitat autònoma n'ha de tenir una, a Catalunya tenim dos, una a l'Hospital Clínic i una altra a la Vall d'Hebron, són els que autoritzen, entre cometes, l'avortament a les dones que ho demanen per causes de malformacions molt greus o incurables del fetus. Són casos molt complicats perquè habitualment són embarassos molt desitjats i no sempre aconsegueixen aquesta autorització per avortar i en molts casos es veuen obligades a anar-se'n a altres països amb el que això suposa, no? No només econòmicament, sinó també l'impacte emocional.
Gemma, a nosaltres ara hem dit moltes xifres a les oients per si tenen ganes de saber concretament un bon lloc on poden trobar molta informació, quin és?
És la pàgina web que han posat en marxa des de l'Associació pels Drets Sexuals i Reproductius i es diu vullavortar.org. Allà hi trobareu tota aquesta informació recollida i detallada.
Molt interessant perquè moltes de les oients amb les que parlem avui ens diuen no sabia què fer, vaig buscar al Google i quan busques al Google sempre et surt una empresa privada. Una pare tu de New York,
una pare de lumière de jour. Una de cada tres dones avortarà de manera voluntària almenys una vegada al llarg de la vida. Això suposa un terç de la població catalana.
Podem demanar un avortament a qualsevol punt de Catalunya?
Doncs l'accés a l'avortament lliure i gratuït no és equitatiu a tot el territori. Algunes dones no podran avortar al seu centre de referència i d'altres ho hauran de fer lluny de casa, tot i que en l'últim any s'han aconseguit força millores en aquest sentit.
Sí que s'ha avançat en fer farmacològics a l'Hospital del Pallars i el de la Cerdanya. Però també és cert que ara, per exemple, ha iniciat la seva activitat aquesta nova clínica concertada a Lleida per poder fer avortaments quirúrgics, però ara mateix no sabem com està funcionant i no tenim clar que s'estiguin fent avortaments quirúrgics.
Lleida, malgrat que des del passat 4 d'octubre disposa de la clínica Nova Aliança per fer-hi avortaments quirúrgics, no era un cas aïllat. Actualment no és possible avortar en tota la zona del Pirineu, ni a la Catalunya central, ni tampoc a les Terres de l'Ebre, perquè no tenen cap centre que faci avortaments quirúrgics. I en moltes comarques ni tan sols se'n fan de farmacològics. Segons dades del 2019, en més de 15 comarques catalanes, com ara la Segarra o el Montsià, no es va notificar cap avortament, ni quirúrgic ni farmacològic. Això no vol dir que no n'hi hagi, sinó que no se'n fan.
Ja, queda claríssim. A part de tot això que dèiem, després parlarem en concret de Lleida i de les Terres de l'Ebre amb l'Anna Ferrer Bertí, que ens explicarà una mica què està passant ara mateix en aquests llocs perquè es mereix una especial atenció.
Aquesta manca de recursos en determinades demarcacions catalanes fa que cada any més de 6.000 dones i persones gestants hagin de desplaçar-se fora de la seva ciutat o de la seva província o comunitat autònoma per poder accedir a la interrupció voluntària de l'embaràs.
Doncs déu-n'hi-do, 6.000 dones, no és un fet aïllat. Suposo que ningú li passaria pel cap allò, recórrer quilòmetres per donar llum. No entenc per què ho han de fer per avortar, però vaja. I una altra cosa que tampoc entenem és que a Lleida hi ha un hospital públic, i a Tortosa també. Si l'avortament és lliure i gratuït, quin paper hi juguen els hospitals públics en tot aquest procés?
La majoria dels avortaments farmacològics anuals es fan des de la pública, però en canvi gairebé la totalitat d'avortaments quirúrgics o instrumentals es fan des de la privada.
Si un hospital rep diners públics, ha de tenir unes obligacions públiques, també, no? Aquí a Barcelona és claríssim, com hospitals com Sant Joan de Déu o Sant Pau no fan avortaments per una qüestió de que els seus òrgans directius, evidentment, tenen ordres religioses, que són propietàries d'això, però també és evident que són hospitals de referència de la ciutadania, on hi ha diners públics, per tant, haurien de complir aquestes obligacions.
Sant Joan de Déu i l'Hospital de Sant Pau no són els únics hospitals on no es practiquen avortaments quirúrgics. Tampoc se'n fan a l'Hospital de la Seu d'Urgell, ni a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, ni a l'Arnau de Vilanova de Lleida. Podem dir que actualment no es pot avortar voluntàriament de manera quirúrgica en cap hospital de la xarxa pública. Ho confirma Elisa Llurba, directora del Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona.
A l'Hospital de Sant Pau tenim dos seus. Una seu que és una CIS, precisament la CIS Guinardó, on van els professionals de l'Hospital de Sant Pau i, per tant, allà, com a CIS, s'ofereix, si es dona demana, doncs li donen tota la informació per fer l'avortament voluntari. En cap hospital públic, fins on jo sé, es fan avortaments voluntaris quirúrgics per un tema de recurs, no? De capacitat de donar resposta a aquesta demanda.
Segons Sílvia Aldebert, hi ha diversos factors que han afavorit la privatització de l'avortament quirúrgic a Catalunya. La desinformació, el laberint que suposa accedir a l'avortament públic i també la deixadesa institucional. Totes elles són les causes principals.
El tema de l'avortament és un tema que ha estat tan estigmatitzat i tan tabú, tan polèmic i amb tanta moral que l'arrossega, és evident que hi ha hagut una deixadesa al llarg dels anys motivada doncs, perquè no és un tema que hagi sigut d'interès, no és un tema que guanyi vots, bueno, és un tema que crema les mans.
També hi ha un component històric que té l'origen l'any 85, quan es legalitza l'avortament a l'Estat espanyol.
Durant més de 30 i pico d'anys, a Catalunya les dones podíem avortar, però ens ho havíem de pagar. Hi havia unes clíniques que es van crear en aquell moment. Són professionals que se van formar en altres països i en altres espais perquè fessin avortament. I durant aquests 30 i pico anys estava resolt. El tema va ser, quan se va fer la llei del 2010, que s'havia d'incloure la cartera de serveis de la xarxa pública, per tant, havia de ser gratuït. Què passa? Que la xarxa pública no està preparada.
No està preparada, és a dir, les trampes del sistema. I a tot això cal sumar-hi el que ja hem sentit moltes vegades últimament, allò de l'objecció de consciència d'alguns metges. Explica'm què és això, Gemma.
Atenció, perquè el 42% dels professionals del sistema públic són objectors de consciència, ja sigui per motius ètics o religiosos. Són dades que va obtenir del Departament de Salut la periodista del Crític, Laura Aznar, i que fins ara no s'havien fet públiques. Ni s'havien fet públiques, ni Salut en portava el registre.
La llei ho diu molt clar. Pots objectar individualment, però la institució, el servei, no pot objectar. Com a departament i com a responsables dels circuits de més, tu com pots controlar que tot això estigui funcionant com toca si ni tan sols saps on estan els objectors i quants n'hi ha i com, i, no? I si hi ha canvi de torns i si tal, bueno, impossible, impossible.
Vaja, que si en un lloc pots avortar, però resulta que aquell dia hi ha la persona que és objecció de consciència i ja ho tenim fet, no?
I les persones que estan al seu equip també ho són? Doncs no hi ha solució possible. Per cert, als territoris on l'objecció de consciència entra en conflicte amb el dret a l'avortament, Salut ha anunciat que té previst un pla de prevenció per fer gratuïts dos tipus d'anticonceptius de llarga durada, el DIU i l'implant subdèrmic.
I a mi se m'han posat els pèls de punta. Nosaltres hem batallat anys i panys i continuem batallant perquè l'accés a l'anticoncepció sigui gratuïta també. O sigui que per una banda era bona notícia, però per una altra banda era però com fas aquesta associació d'una cosa amb una altra? Clar, demostra que el seu abordatge i el seu posicionament polític no és el de anem a garantir un dret de les dones, sinó és anem a posar un patge i anem a salvar bueno, un tema de salut pública.
Déu-n'hi-do, no cal llegir gaire entre línies. És a dir, posem a disposició clíniques privades on fer avortaments quirúrgics, però com a contrapartida t'oferim un anticonceptiu de llarga durada perquè no hagis de tornar a avortar i no se t'acudeixi fer-ho, no fos cosa que gastessis els recursos públics. La cosa és que tampoc podem passar per alt que l'any passat les arques públiques van pagar prop de 3 milions d'euros a aquestes clíniques privades, un servei que haurien de fer les públiques i que passa a mans privades. Molt romàntic.
És a dir, que una mica el al final acabes pagant dues vegades.
Exacte.
I tot i que per llei avortar és públic i gratuït, l'any 2019 el 57% de les dones es van pagar l'avortament instrumental a clíniques privades.
Quan aquestes dones van a una clínica d'aquestes, que ja hi van directament moltes vegades, tenen dues opcions. Una opció és dir-te, pues, mira, aquí avortava el tant i punt final. L'altra opció és dir-te, mira, tu pots avortar gratuïtament a través de la xarxa de més, però te n'has d'anar al teu asil de referència, t'has de fer la documentació i t'han de fer la derivació cap aquí, que has de tornar enrere i tornar cap aquí. En alguns casos aquesta informació ja no es dona, per tant, hi ha dones pues, que no saben que poden avortar gratuïtament. I en altres casos també és veritat que hi ha moltes dones que decideixen que per no haver de fer aquest pas enrere i fer tota la tramitació i demés, moltes paguen.
Noir sur blanc, j'écris mes mots les nerfs.
Conclusions. Avortar de forma legal i gratuïta fins les 14 setmanes és possible a Catalunya, però les dones han d'estar molt preparades i disposades a passar per un camí que a vegades no és gens fàcil i que implica el circuit del servei públic. Bàsicament, se'ls està demanant a les dones que, a més d'avortar, siguin herois, perquè hagin de lluitar contra tot això. I també una altra qüestió molt bèstia. Avortar de forma quirúrgica en un hospital de la xarxa pública no és possible a Catalunya. L'avortament serà gratuït per a la dona, però no es realitzarà en cap cas en un hospital públic, sinó en alguna de les 10 clíniques privades amb les que la Generalitat hi té conveni. Apunta.
Si et sembla, Montse, acabem amb una reflexió final de la Sílvia Aldebert, que em sembla força significativa.
Per què estem a l'any 2021 i mai s'ha fet una campanya pública de sensibilització des de cap institució que expliqui que tens de avortar, com ho has de fer i que tu puguis tenir tota la informació a l'abast? Si no es fan campanyes que treguin aquest estigma i diguin clarament a la població que té dret a avortar, que és difícil que la gent pugui treure l'estigma, perquè moltíssimes dones continuem pensant que estem fent no només alguna cosa dolenta, sinó fins i tot il·legal.
Claríssim. Gemma Safontria, no sé si felicitar-te o posar-nos a plorar, però vaja, que tot i així, que les dones vagin als seus assirs, vagin als CAPs, i facin
valer els seus drets.
Exacte.
Les dones i els dies. Mudellam de Famellam a Catalunya Ràdio.
Diane Fossey, científica. Quan t'adones del valor de la vida, et preocupes molt menys a l'hora de discutir pel passat i et concentres en la conservació del futur.
Ho hem anunciat abans durant el reportatge de la Gemma. A les Terres de l'Ebre i a les comarques lleidatanes són una de les zones on encara resulta molt complicat avortar. Ens ho explica Anna Ferrell Bertí.
Com hem estat sentint al llarg del programa, l'avortament lliure i gratuït no és un fet a tot Catalunya. Fa setmanes que Lleida, el Pirineu i les Terres de l'Ebre en particular han estat el punt de mira dels mitjans per les complicacions que es troben les persones que hi volen avortar. Precisament per això volem tenir clar quina és la situació en aquests moments. Comencem parlant amb Alba Alegret Escales, membre del col·lectiu feminista del Pallars Jussà, que forma part de la xarxa feminista Ponent i Pirineus. Li fem una pregunta molt clara. Què ha de fer algú de la seva zona que vol avortar?
El procediment que s'ha de fer si vols avortar i ets al Pallars és, primer, trucar a la llevadora del teu cap de referència. La llevadora et farà l'exploració que sigui necessària, mirareu de quantes setmanes estàs embarassada i si és de menys de 9 setmanes podràs anar a avortar a l'Hospital del Pallars fent l'avortament farmacològic. T'obligaran a fer 3 dies de reflexió i et donaran informació sobre quines són les teves opcions si és que no vols avortar, i després d'aquests 3 dies de reflexió ja podràs prendre la medicació, que consta de 2 pastilles, per expulsar l'embrió amb aquest avortament farmacològic. Si estàs embarassada en més de 9 setmanes, la llevadora, en aquest cas, t'haurà de derivar a Lleida, a la clínica Nova Aliança, que des de principis d'octubre està fent avortaments, en diuen instrumentals, però pel que sabem són avortaments farmacològics, fins la setmana 12. Cal tenir en compte que si has de baixar a Lleida i has de fer un avortament farmacològic, i hauràs de baixar 2 vegades, una primera a prendre la primera medicació i després una segona per prendre la medicació de l'expulsió, que comportarà un ingrés. És superimportant que siguem conscients que el dret a l'avortament és gratuït i que avortar és urgència. Per tant, quan truques al CAP i dius vull fer una interrupció voluntària de l'embaràs, t'han d'atendre com a màxim amb 72 hores.
Passem-li la paraula a Marta Sanz, membre de l'Assemblea Vaga Feminista Terres de l'Ebre.
Si tu vols avortar les Terres de l'Ebre, tens 2 opcions, no? És a dir, si estàs fins a les 9 setmanes de gestació, una és anar a la CIR, que en este cas seria la CIR Baix Ebre, a Tortosa. Llavors, este per la via farmacològica, vale? Si tu volguessis avortar per la via quirúrgica, actualment a Terres de l'Ebre no es pot avortar quirúrgicament sempre que sigui a petició de la dona. En principi, si hi ha algun supòsit mèdic, sí que es podria avortar als centres de salut públics, que són l'Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa i el de Móra d'Ebre, tot i que en els últims estudis, que és l'estudi este del Crític que va sortir, sí que es veu que des del 2015 al 2019 no s'han efectuat avortaments quirúrgics a Terres de l'Ebre. El que se'ns diu de les institucions és quan hi ha un supòsit mèdic tu pots avortar el teu territori quirúrgicament, no? del mètode instrumental a Tortosa, però quan és a voluntat de la dona t'has de desplaçar a clíniques de Tarragona i de Barcelona. Però la realitat és que estem dubtant ja fins i tot de si s'estan practicant avortaments en supòsit mèdics perquè no n'hi ha cap de registrat segons l'estudi este del Crític. Llavors, bàsicament seria esta la situació. Si la dona vol avortar quirúrgicament, ara mateix no és possible a cap tipus d'hospital ni a cap clínica. Llavors, són derivades a Tarragona i Barcelona. Mètode farmacològic sí que és possible a la CIR de referència, que està a Tortosa. Tenim en compte que són 4 comarques, Terres de l'Ebre.
Com veiem, el principal problema d'aquests territoris és que en molts casos cal sortir de la demarcació per avortar. Això no només suposa temps i esforços, sinó unes despeses de desplaçament que ha de cobrir la persona interessada. Naturalment, no tothom està en igualtat de condicions. Avortar no és ni lliure ni gratuït. Alba Alegret Escales ens parla de les mesures provisionals que s'estan aplicant a Lleida per començar a revertir aquesta situació.
La província de Lleida té un 67% dels ginecòlegs objectors de consciència. És a dir, és que és una bestiesa lo de l'objecció de consciència a Lleida. Què han fet? Doncs veient que tots els professionals que tenen aquí a l'Hospital del Pallars són objectors, han decidit que de moment solucionaran el problema fent venir 2 professionals de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova, que no són objectores, que practiquen avortaments a l'hospital, que pugin a l'Hospital del Pallars un dia a la setmana, que és el dijous, a practicar els avortaments farmacològics aquí dalt al Pallars. Clar, de moment tenim Cerdanya i Pallars, però Vall d'Aran i a l'Urgell de moment no sabem res. El problema és que només hi sigui un cop a la setmana. Que per pocs que siguem, hi ha casuístiques que fan que un cop a la setmana encara sigui poc. Això és una solució molt provisional i s'ha d'assegurar que un dels professionals que hi hagi a l'Hospital del Pallars no sigui objector de consciència. A l'Hospital del Pallars, al de Viella, és a dir, si s'ha de fer unes quotes, doncs que es facin, perquè el dret a poder avortar al teu territori és un dret, ni més ni menys, i per tant l'han de garantir i han de trobar la manera de garantir-lo més enllà d'anar fent pegats aquí, pegats allà.
I al Pallars no són els únics que anomenen pegats a aquestes mesures provisionals. Marta Sanz hi afegeix que més enllà de solucions de emergència, cal replantejar el sistema en perspectiva de gènere.
El que les institucions estan fent són actes molt simbòlics, moltes vegades, marcats per 8Ms, 25Ns, sense campanyes efectives, i el que s'ha de fer és introduir tot això ja des del principi. Introduir la perspectiva de gènere no és només una cosa que tu tractes a part, tu has de tractar-ho tot en perspectiva de gènere. El que s'ha de fer són campanyes de l'avortament, per un avortament segur, per dir que l'avortament al final és bueno, cuidar-se i autocura i és segur, no n'hi ha. És a dir, és un tema que als mitjans de comunicació no se visibilitza ni se fan campanyes institucionals, no? Tu busques informació i quasi no en trobes. Jo crec que estan intentant, bueno, ficant pedaços en lloc de tractar les coses des de l'arrel, des del principi, i en l'educació i la formació i les campanyes que no s'estan fent. I en donar suport a la sanitat pública, perquè volem l'avortament ha d'estar a la sanitat pública, però una sanitat pública de qualitat, no? No una sanitat sense recursos, al final.
Les dones i els dies. El programa sobre les dones que els homes també hauríem d'escoltar.
Greta Thunberg, activista. Vivim en una societat de postveritat i no ens importa haver perdut l'empatia. En certa manera, hem deixat d'amoïnar-nos els uns pels altres.
When I was eight, I had a friend with a pirate smile.
Avortar és un dret, però com hem escoltat, a casa nostra encara no està del tot garantit. Sovint un impediment que és força intangible és la construcció social que criminalitza aquesta pràctica i acaba generant un estigma. Sembla que encara hi ha certa creença que avortar és una cosa mal feta, una decisió que es pot posar en dubte o una decisió que ha de tenir conseqüències psicològiques greus. La psicòloga Elena Crespi explica quins comentaris reforcen aquestes creences.
Es manifesta preguntant si ja s'està segura, si s'han plantejat d'altres vies, parlant inclús que aquesta criatura, independentment de la setmana de gestació, ja és una persona, fent com una mica de xantatge emocional, això sobretot en entorns molt més religiosos. Però la pregunta de si t'ho has pensat bé se sol fer en tots els entorns.
Els sanitaris també poden reproduir aquest paternalisme o intents d'aconseguir un canvi d'opinió. Ho explica un testimoni que ha volgut mantenir el seu anonimat i que va avortar a través de la sanitat pública catalana. Denuncia sobretot el tipus de qüestionari que li van fer.
Preguntant si tu tens suficients diners, no? O sigui, si treballes, si tens suficients diners com per mantenir una criatura. O sigui, qui són ells per preguntar-me a mi això? És a dir, quan et fa mal la cama et pregunten tu tens suficient cos atlètic per córrer? O sigui, preguntes que no venien al cas i que no tenen sentit. I a sobre no et diuen per què te les pregunten. Per mi el que va ser més denigrant és el qüestionari aquest perquè ells no tenen per què saber la meva vida.
Segons l'Observatori dels Drets Sexuals i Reproductius, aquesta mena de preguntes no formen part del protocol que es limita a dades com l'edat o el nivell d'estudis. I això no és l'únic que va fer sentir malament aquest testimoni.
Tot és una mica com pegues o dient-te que és un procés que té els seus dies, que no poden anar molt ràpid, però clar, tu estàs allà tota angoixada perquè saps que arriba un moment, no, que ja no es pot avortar. No? Llavors, el pitjor va ser tota aquesta agonia, no, de primer aconseguir cita, després d'aconseguir cita, doncs això, que has d'esperar el temps que has d'esperar, i clar, et fan anar més d'una vegada allà. Llavors, clar, et fan com purgar més aquest shame, no, del Juego de Tronos, de vergüenza.
Després va haver d'esperar els 3 dies de reflexió obligatoris, que és una norma que els col·lectius feministes consideren que contribueix a produir l'estigma.
És totalment innecessari, no? Perquè si vas allà, si ets major d'edat, ja ho tens clar. Sembla un altre cop una mesura molt paternalista, no? Perquè és perquè jo no des del principi que arribo allà no ho tinc clar, no? Que jo vull fer això. El teu període d'angoixa te l'allarguen i encara és pitjor anímicament. I després també és més perillós perquè, clar, són dies que si vas justeta t'està allargant el temps.
Elena Crespi diu que és una norma mal plantejada.
Aquests 3 dies com de termini presentats així sí que estan com carregats d'estigma i de sensació de que estàs fent alguna cosa mal feta. Si realment tu com a professional sanitari expliques a la persona que per la teva experiència saps que hi ha moltes persones que prenen aquesta decisió, no estan tot segures, que de vegades es pot canviar d'opinió, que val la pena potser buscar un bon acompanyament, oferir aquest acompanyament, doncs això pot estar molt més bé que deixar un senzillament tens 3 dies per pensar-t'ho bé.
Un altre moment en què es corre el risc que el tracte sigui paternalista o generi sentiment de culpa és la revisió després de l'avortament.
Et diuen que el millor són les anticonceptives. Et donen com una recepta perquè te les vagis a comprar i, a veure, no és que et diguin obligat perquè al final tu pots fer el que et doni la gana, no? Però vull dir que és una mica de pressió de que, ei, això són els mètodes i aquest és el que creiem que has de fer, aquí tens la recepta, vés-ho a comprar ja.
Sovint també es parla de les seqüeles psicològiques. La psicòloga Elena Crespi diu que el més habitual és que n'hi hagi, però que no són causades per l'avortament en si.
Les seqüeles més greus són pel judici social i pel sentiment de culpa que s'ha posat damunt de les dones que en un moment donat decideixen avortar. I amb unes bones mesures es transita per una decisió que és difícil, evidentment, però que no hauria de tenir seqüeles molt negatives si no fos per aquesta pressió social.
De totes maneres, moltes vegades no es té sentiment de culpa ni apareixen seqüeles, i si apareixen no han de ser sinònim de penediment. No és una decisió banal ni que es prengui sovint, com a vegades es diu, però és important desdramatitzar-la i desestigmatitzar-la per poder prendre-la sense el pes de la culpa.
En el programa d'avui hem après que l'avortament lliure i gratuït en el nostre país està garantit, però que després de 10 anys de la llei encara hi ha moltes dificultats per diferents motius. La desinformació, també per l'objecció de consciència d'alguns professionals i perquè hi ha fundacions religioses en les direccions de molts hospitals públics, motius pels quals encara es deriva les dones a la privada, que paguem tots els catalans quan s'hauria de fer a la pública. També ens hem adonat de que encara hi ha un estigma molt gran sobre la qüestió, però que és bo parlar-ne per acabar amb el prejudici. Gràcies a totes les dones que han parlat amb nosaltres aquests dies. Si us trobeu amb la situació, aneu al vostre cap o a la CIR del vostre poble o ciutat. Us han d'atendre i per urgències. No dubteu i esteu en el vostre dret. No us rendiu. Us hem explicat moltes coses, ho sabem, però si teniu dubtes, podeu anar a la pàgina vullavortar.org.
Ens podeu escoltar en podcast a catradio.cat/donesidies.
Aquest programa l'hem fet possible Gemma Safontria, Susana Ortega, Clara Ardèvol, Anna Ferrer Bertí, Benja Estacio, Sílvia Andrés i qui us ha parlat i s'esfereix cada setmana amb el que anem descobrint, Montse Virgili. Acabem avui amb la cançó L'Épine de Julieta Armanet, perquè nosaltres som com l'espina, com la gota malaia en aquest programa, amb ganes de denunciar, amb ganes de dir que ja n'hi ha prou de maquillatges. I tornem la setmana que ve, oients, com sempre, els dissabtes a la mitjanit i, quan vulgueu, a la pàgina de Les Dones i els Dies.
Ça m'a griffé comme une épine instantanée, divine. Ça m'a laissé une trace infime presque effacée, sublime. Tout mon amour est là, planté sous la peau, ton petit bout de bois qui en dit trop. Cette blessure est pas de toi, et toi tu ne la vois même pas. Ah. Tout mon amour est là, planté sous la peau, un petit bout de bois qui en dit trop. Cette blessure est pas de toi, et toi tu ne la vois même pas. Ça m'a collé sous la poitrine, un truc pété, un boulon dans la machine. Ça m'a laissé un peu between, inconsolé, comme un boxeur de cœur qui sort. Je ne serai plus jamais la même à voir dans la vitrine. C'est bien caché, c'est mon épine, c'est mon secret. Si tu veux, je te file la con.